A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, 6 minuts per arribar a 3 quarts de 12. Des d'ara i fins a l'hora del migdia la dedicarem a parlar de llibres. El nostre espai de llibres dedicat a la lectura i a les recomanacions literàries que ens porta la Maria Lluís. Maria, bon dia.
Bon dia i bon any.
Bon dia, bon any. Perquè, a més, el mes passat no vas poder venir, per tant, doncs aquí la motxilla deu estar plena de llibres ara
sí,
mateix.
Sí, ara ja ens posem en sèrio, no?, que diuen.
Amb un dia... Avui és un dia de lectura. Fa fred a fora, fa un dia gris, és dia de seure's, i si tenen una llar de foc ja ni te lo cuento, no?
Sí, ja seria l'ambientació ideal, exacte, per començar.
Per tant, si et sembla, comencem per les recomanacions literàries.
Sí, primer de tot ja aviso que avui he preparat un programa una mica especial perquè parlarem de llibres, però també parlarem d'altres coses. Uh-huh. Sí que primer de tot, com bé dius, no vaig poder venir l'últim programa, llavors tenia com algunes novetats que volia recuperar. La primera de totes és que s'ha publicat de nou Guerra i Pau, que és un clàssic de Tolstoi, i el Buf l'entén perfectament perquè, per aquells que no ho sàpiguen, és un llibre que té 960 pàgines cada volum, són dos volums i per tant arriba gairebé a les 2.000 pàgines. Vull dir que realment és un llibre per aquells que es vulguin aventurar a una novel·la clàssica i de llibraço, és a dir, literal, perquè realment és un bon llibre a nivell de mida. Uh-huh. Si algú li sorprèn és perquè el llibre ja estava traduït al català, o sigui, Guerra i Pau ja el podíem trobar, però el que sí que ha fet Edicions de 1984, que és l'editorial que el publica i que enguany celebra el seu 40è aniversari, és que ha fet la traducció directament del rus. No? La seva traductora, la Judit Díaz, doncs, ha fet aquesta feina, que és traduir tot aquest text del rus directament.
Ostres, és a dir, que les versions en català que teníem de Guerra i Pau...
Exacte.
Venien del castellà?
Venien del francès.
Del francès.
És a dir, del rus s'havia traduït al francès i la versió que teníem en el català venia del francès, no? I és l'aposta que fa l'editorial de 1984, que és traduir directament del rus, que és la llengua original del llibre. I bé, segurament, doncs, això que comentem sempre, no?, de cada cop tenim versions en català gràcies a tot aquest sector professional, que són els traductors i traductores, no?, que fan tota aquesta feina de que tinguem a l'abast grans obres en català.
I que són persones que pensen, no com la intel·ligència artificial, que
exacte,
també es veu que tradueix i que posa en risc aquesta professió.
Però exacte.
És interessant, com a mínim, aquesta feinada d'això, d'explicar les guerres napoleòniques a Rússia.
Exacte.
Perquè és el tema de Guerra i Pau. Eh?
Exacte. Que és, com bé deies, és la història de dues famílies de la noblesa russa, russa, perdoneu, i precisament això que digueu-vos, no?, que justament apareixen personatges històrics, que vaig llegir un article a l'Ara que justament havien fet la publicació d'aquest llibre quan el cinema s'estava fent Napoleó, també, no? O sigui, la pel·lícula.
Van doncs aprofitar el moment.
No sé si va... Segurament és casualitat, però deien que justament, doncs, era com... No sé, s'havia donat com això, la casualitat, que justament al cinema també hi havia...
Que ha estat un fracàs, Napoleó, pel que diuen a les taquilles, però bé, és igual, no hem de parlar de cine aquí. Continua.
Exacte, però justament com surt Napoleó al llibre, doncs, bé, feia gràcia fer l'apunt. Acabàvem l'any també comentant en algun dels últims programes que havíem fet que el guanyador del Nobel, que és l'autor noruec John Fosse, encara no teníem llibres publicats al català. Uh-huh. I també ja ho dèiem, no?, que el fet de que algú guanyi el Nobel també beneficia en el sentit de que sortiran traduccions al català. I efectivament ja ha passat. Tenim el llibre Blanco de la galàxia Gutenberg amb la traducció de Carolina Moreno i bé, és el primer llibre que es tradueix al català d'aquest autor noruec, guanyador del Nobel, que va d'un home que es perd en un bosc, o sigui, la sinopsi va d'això. I sí que he llegit també que segurament en els propers mesos arribarà un altre llibre. En castellà hi ha Mañana y Tarde i crec que el que volen és traduir Matí i Tarda. O sigui que és possible que aquest llibre també arribi la traducció al català.
Blancó es diu.
Blancó. El que ja està publicat en català, Blancó.
Quan et perds en un bosc aquí és més verdor, quan et perds en un bosc a Noruega deu ser més blancó.
Sí, crec que també és perquè, no sé si és per això, si algú està llegint-se'l ho sabrà millor, però sí que fa referència que li apareix com un animal lluminós.
D'acord.
No sé si la Blanco és per això.
No fem spoilers. No fem spoilers, que tampoc els l'hem llegit. Continua,
Maria. El que sí que és veritat és que aquest llibre, per aquells que, o aquelles que el vulguin agafar, no arriba a les 100 pàgines. En els dos casos es mouen al voltant dels 100. I sí que és veritat que l'anterior guanyadora del Nobel, que era la Niegno, els seus llibres també no són molt extensos. Llavors també ens servirà per veure si realment és una de les característiques que estan començant a mirar en els Nobels de seleccionar autors o autores que els seus llibres doncs, no són tampoc allò superextensos, però que amb el que publiquen a les pàgines ja és suficient. No? Vull dir, si la novel·la curta doncs, està en el seu esplendor també en els Nobels.
Interessant, interessant aquesta variable.
Exacte. I ara sí, ja, després d'haver comentat aquestes novetats, comencem un nou any, com bé comentàvem, i moltes vegades el nou any també sorgeix la possibilitat de fer com els propòsits, no?, del començament d'any. Segurament hi ha els típics, no? Doncs, anar més al gimnàs o cuidar-se més o els típics, i un també és llegir més, no? O sigui que és allò d'afrontar la lectura, no? I a partir d'un vídeo que va publicar a Instagram la Laura Grau, que és una comunicadora que també està en programes com Catalunya Ràdio, el que proposo és desgranar tant els que ens estan escoltant com nosaltres com fer que aquest llegir més no sigui tan abstracte, perquè la veritat que llegir més és com, vale, i ara com ho afrontem això, no? Primer de tot, jo crec que ell el que proposa és desgranar l'objectiu a partir de les 6 Qs, que és l'anglès, no? Del com, quan, qui, per què i això, no? La primera seria quan volem llegir, no? Que això és important, com fem que la lectura doncs, tingui un moment en la nostra rutina, que segurament és la part més complicada, no? Tot el que tenim, doncs, com intentem que la lectura la puguem ficar en el nostre dia a dia.
Li hem de fer un foradet.
Exacte. Crec que les dues més típiques són o en els desplaçaments, no? En el transport públic o abans d'anar a dormir. Jo crec que són els dos moments que si preguntem a algú, doncs ens podria dir que opta per alguna d'aquestes dues. En el com, crec que és veritat que és important doncs, ajudar-se a un mateix, no? Allò que diuen, doncs, sempre portar un llibre al damunt, deixar el llibre a la tauleta de nit i això, no? Perquè no ens agafi una mica com d'imprevist, no? També és veritat que, per si algú ho desconeix, hi ha una aplicació al mòbil que es diu Goodreads, que el que permet és apuntar-te les lectures que vols fer, les lectures que estàs fent i les lectures que ja has fet. És a dir, que és una aplicació que pot seleccionar els llibres bueno, seguint com aquest paràmetre. I encara el que és més interessant és que la gent fa comentaris dels llibres i aleshores tu un llibre que et vols llegir, pots llegir com els comentaris i et dic, és una aplicació internacional, per tant podràs llegir comentaris en anglès o en altres idiomes de què ha semblat a aquell llibre.
M'apunta l'Albert, que és molt bona, que la coneix i que és molt bona. O sigui que...
sí que és veritat que és el mètode tradicional d'apuntar-t'ho en una llibreta, sí. Apuntar una nota al mòbil... Simplement és una ajuda també per quan vulguem començar, doncs sí que és veritat que tens apuntats els llibres que t'agradaria llegir, no? Jo, per exemple, tinc l'acostum que quan escolto un llibre doncs directament obro el Goodreads i me l'apunto per a llegir, així que queda com en algun lloc.
Clar, jo el bloc de notes, però bueno.
Però vull dir que al final és el mateix, és posar-nos-ho fàcil i sobretot que al final del dia rebem molts inputs de moltes coses i segurament quan arribes després i tu vols apuntar ja se t'ha passat el títol, l'autor i qualsevol cosa.
I la veritat és que sempre passa una cosa, no sé si li passa a molta més gent, que estàs llegint un llibre que t'agrada i aleshores no en tens cap de previst. I clar, quan acabes has de pensar, bueno, per on vull continuar?
Exacte.
I llavors, si tens una previsió...
Sí, sí, i a part, ara parlo de memòria, però crec que inclús a partir del llibre que t'has llegit, a vegades et surt recomanacions de... tenint en compte el que tu t'has llegit. Uh-huh. És la part bàsica de l'aplicació. L'aplicació té moltes altres coses, però crec que per això, per puntuar, per mirar comentaris, doncs sí que és això que dèiem, no? De tenir eines per poder-nos ajudar. I sí que és veritat que, a part, pots ficar-te el repte anual de lectures que vols fer. I aleshores, a mesura que vas llegint, és com que la barra va ampliant-se, no? Que això també és una cosa que necessitem molt, no? El veure que realment estem avançant en els nostres propòsits i que realment està tenint com una progressió, no? Que això crec que també és una cosa que ens va bé, no?
Sí, però aquestes progressions a vegades són perilloses, eh? Perquè si em proposo 12 llibres l'any i un d'ells és Guerra i Pau...
Exacte.
Que són 2.000 pàgines, com has comentat...
Exacte, jo crec que hi ha gent Guerra i Pau a tot el volum, ja fa estona.
Prou, ja tens prou. Vinga.
Sí que és veritat que després també hi havia el qui que ella deia que, o sigui, que llegir sí que és una cosa individual, o sigui, és un fet individual perquè ets tu amb el llibre, però que cada cop més hi ha eines que permeten que la lectura sigui una cosa més col·lectiva, no? Per exemple, els clubs de lectura, que aquí uh-huh. Sitges en tenim, amb les biblioteques i els museus de Sitges, potser me'n deixo molt algun, però aquests són els dos que tinc més clars, però sí que deia que és això, no? Potser els clubs de lectura potser és un propòsit que també ens podem fer, no? D'apuntar-nos a algun club de lectura per provar-ho, i també, si més no, amb el nostre cercle, no? Intentar doncs, també parlar de llibres, per veure quins llibres està llegint la gent, fer-nos recomanacions, així també és una manera doncs, de parlar de llibres amb uh-huh. algú que també segurament reforça tot això.
És curiós perquè ara es parla molt de sèries o de pel·lis i de llibres no tant.
És sempre...
Entre els grups d'amistats, no?
És sempre el que costa més,
és
segurament.
Costa més,
no?
Per com... Bé, però és igual, però és un bon propòsit també.
Exacte.
Compartir les lectures amb els grups d'amistats.
Uh-huh. I també, o sigui, entraríem al per què o el què, però sí que el què, per afegir com més concreció, o sigui, llegir més, pot ser què vols llegir més, no? Perquè al final, òbviament, direm llibres, no? Però també podem dir si volem llegir alguna editorial en concret, si volem llegir algun gènere en concret, tipus si volem llegir més policíaca o si volem llegir més assajos, perquè potser hem llegit més ficció i no hem llegit tanta no ficció. I també pues, si ens volem centrar en algun autor o alguna autora, no? Uh-huh. És a dir, si volem realment algun autor que sabem que tenim pendent, doncs potser també és un bon propòsit d'intentar que en aquest any doncs, avancem en els llibres d'aquesta persona.
D'acord, és a dir, enfocar una miqueta el tema, sigui el tema que més ens agrada o sigui el tema que diem, ostres, això ho portem fluix, anem a buscar cap aquí.
Exacte. Sí que també volia parlar d'una altra eina que és així nova i que l'he provat aquest mes, així que ja us diré què tal. No sé si alguna zona que existeix una, no sé com dir-ho, una activitat que es diu Bookish, que és que t'envien a casa llibres, o sigui, tu et fas una subscripció i t'envien a casa llibres. Uh-huh. La particularitat de Bookish és que són llibres en castellà i ara ha sortit com una iniciativa que es diu Club Medusa, que si algú vol buscar a Instagram o per internet, és que també t'envien una capsa amb un llibre en català i que el que fa, el que diuen ara com cert valor, podríem dir, és que es tracten en els llibres de fons d'editorials que tenen cert prestigi com Periscopi o l'altre editorial. I que, per tant, reps el llibre i després tens l'oportunitat o de participar en un club de lectura del llibre. Uh-huh. O sigui que és com que et proposen tota l'experiència, no?, de rebre el llibre sí que te l'has de llegir tu, però després sí que pots participar en un club de lectura, que ara no sé si és online o presencial, ja us diré què tal uh-huh. l'experiència, però bé, crec que també és una bona manera d'això que ens dèiem, d'ajudar-nos.
Però el llibre el tries o...?
No, és un llibre sorpresa.
Vale.
Tu saps l'editorial, però no saps el llibre.
Una experiència random.
Sí. No sé, tenia ganes també d'això que dèiem, no? De fer-me un autorregal de Reis uh-huh. i vaig provar que...
Aquest algun... sistema.
Sí. Així que quan rebo el paquet, a veure si puc inclús portar-lo i, sí. i us parlem de lo que porta i del llibre, vale. I tot plegat. L'únic que crec que ja serà el març perquè el rebré al febrer, uh-huh. però bé, que sapigueu que també hi ha aquestes eines que també ens poden ajudar, no? Que inclús reps el llibre a casa, obviament combinant-ho amb altres maneres, com les biblioteques i comprar llibres, uh-huh. però bé, de tant en tant combinar-ho d'altres maneres, doncs també...
O sigui, anar per la sorpresa, que és, sí. que és un altre factor de motivació per l'ésser humà, és a dir, m'ha arribat una cosa de sorpresa que a més m'obligarà a mi mateix a fer, doncs això, a fer una lectura, a compartir-ho amb altra gent, a participar en un club, etc. És a dir que, com a mínim, doncs és una altra fórmula que ens, en el fons ens estimula l'objectiu final, que és llegir més.
Exacte, sí. I bé, que també... sí que és veritat que vaig buscar com... Hi havia un llibre de Mar de Llibres, que és també una altra creadora de contingut que publica llibres, per si algú també la vol buscar. Un dia potser ja farem un programa dedicat a creadores de contingut, podcast i tot això, perquè bé, aquí parlem, però també hi ha molts altres espais on la lectura doncs, té potser altres visions que també va bé per complementar.
Sí.
Que sí que el que m'agradaria dir és que a vegades ens centrem en les novetats i això pot fer que a vegades ens obliguem a llegir llibres perquè són la novetat, no? I més que res que potser un propòsit lector també podria ser llegir el que ens agrada o llegir realment allò que ens hem anat apuntant que realment ens crida l'atenció per això, per no forçar-nos, perquè crec que la lectura també ha de ser això, llegir per oci, no?
Això és la síndrome de Sant Jordi, és a dir, aquell llistat de recomanacions dels llibres que surten aquest any.
Exacte.
I que aleshores sembla que només puguis llegir allò.
Exacte.
I dius, ostres, i el llibre aquell que no vaig trobar per Sant Jordi fa 3 anys i que m'hagués agraït... Clar, aquest on el puc... Clar, això és un problema a vegades.
Exacte, no? Pues això que a vegades, sobretot aquí, que aquí també parlem de novetats, però perquè al final és com l'actualitat, no, diguéssim, però bé, que no ens oblidem doncs, que també tant a les biblioteques com a les llibreries hi ha el que diem la literatura de fons, no? Que són aquests llibres doncs, que potser no estan a primera ordre del dia, però que també continuen i també doncs, ens poden aportar altres coses.
D'acord. Per tant, doncs, no només si volem fixar-nos en les novetats, sinó també una miqueta fer aquesta visió, diguem, d'ampliar l'angle i de fixar-nos en altres coses que ens puguin interessar i que no siguin estrictament novetats.
Exacte.
Què més?
I també hi ha un altre punt que també comentava la Mar, que és un punt que jo crec que té com els seus defensors i els seus detractors, que és el deixar un llibre. No és aquesta cosa de quan tu comences un llibre i veus que no t'està agradant, veus que això no portarà per on tu esperaves. I ella sí que defensava que s'ha de deixar el llibre, no? Perquè al final el que ens està passant és que potser aquest llibre no és el nostre moment per llegir-lo. No vol dir que potser no sigui un bon llibre o no sigui per nosaltres un bon llibre, que això també és una altra cosa, però sí que és veritat que ella comentava això, no? De que cadascú, hi haurà gent que prefereix dir no, doncs jo me l'acabo perquè així jo puc opinar d'aquest llibre o perquè no m'ha agradat o perquè sí que m'ha agradat, no? Però jo el que vull dir és que si realment ens està generant un... que realment veiem que no podem, doncs això que comentàvem, al final segurament tenim a la llista altres llibres que ens motiven més o que ens generen més curiositat per aquell moment i que cadascú faci el que vulgui, però bueno, que també sapiguem què és això, no? Que... Es poden deixar els llibres.
Exacte, es poden deixar. No tenim cap contracte signat que ens obligui a acabar el llibre que hem començat, encara que moltes vegades ens trobem amb llibres que bé, que tot arreu en parlen molt bé, que
exacte,
tothom diu que està tan bé, dius, si no m'està agradant.
Exacte, que és això que comentàvem, no? Que a vegades llegim per això que ens arriba, no? I després quan t'enfrontes al llibre dius, ostres, no, potser sóc jo que no estic en el meu moment per aquest llibre, perquè això també ens pot passar, per el gènere que sigui el llibre o per la història que explica. I bé, això, que podem nosaltres decidir si volem continuar o no, però almenys que sapiguem que aquesta opció també la tenim.
D'acord, doncs és interessant i és un bon exercici, perquè al final és un exercici també d'autoreconeixement, de dir, escolta, si no puc, no passa res, no li estic fent cap mal al llibre ni res, tampoc al cremar-lo, simplement deixar-lo de llegir.
Exacte, i que no ens treu que això que diem, que després, un altre moment de la nostra vida o en un altre moment de l'any, perquè al final l'any és molt llarg, o sigui, estem a gener, però que en un altre moment de l'any doncs,
el
puguem recuperar i diguem, ostres, doncs ara sí que l'he agafat a gust i ara sí que me l'estic llegint i ara entenc perquè tenia tot aquest bombo, entre cometes, no? És a dir, perquè realment tothom en parlava.
O sigui, recuperar també a vegades coses que hem deixat en el passat.
Exacte.
L'exercici primer de deixar-ho i després de poder-ho recuperar, és a dir, de no tancar-se la porta a deixar el llibre. Maria, no sé si tenim gaire temps per més, però tenim un minut.
Doncs res, només dim que amb tot això que hem comentat ja tenim la teoria, sí. I ara el que ens falta és la pràctica, que és el que crec que a vegades ens costa més. Però bé, espero que els que ens han, els, i les que ens han escoltat avui, que s'hagin pogut anar apuntant tot això. I res, acabo molt ràpid dient els meus propòsits, per si algú li pot ajudar.
Endavant, vinga, va, 30 segons.
Llegir 20 llibres.
Interessant. Aquest, Guerra i Paz no estarà entre els 20, ja t'ho dic jo.
Apostar per la novel·la gràfica, que és un gènere que normalment no llegeixo, mangas o il·lustracions, que crec que a vegades potser no ens hi fixem tant. I
perquè
també
no la considerem com un gènere d'adults, i ho és.
I ho és, exacte. I tinc pendent llegir 2 llibres de Mercè Rodoreda per una cosa que vaig fer un curs i em queden pendent llegir A l'home i La plaça del diamant.
Anava a dir La plaça del diamant.
Exacte.
I La plaça del diamant.
I serien el... no, ja veieu que no cal tampoc tant, eh? Són 3 uh-huh. I amb això ni que sí, potser no els aconseguiré, però si m'acosto doncs crec que ja ens podem estar tots
ja
contents.
Ens podràs explicar la història de la Colometa.
Exacte.
Doncs Maria Lluís, moltíssimes gràcies per aquesta estona, bona feina, i d'aquí a un mes doncs,
ens tornem a veure
amb més propòsits.
Exacte.
De llibres. Vinga, i a tots vostès, moltíssimes gràcies com sempre per l'atenció, ho deixem a ti, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.